Un dimecres més al Sant Cugat a Fons arriba la Gisela Llobet, psicòloga i gerent de Pantarrei. En aquest espai de benestar emocional, Gisela, molt bon dia.
Bon dia, Carme. Què tal?
Continuem amb aquest cicle de valors. Vam començar amb la paciència, també vam continuar amb la capacitat de perdonar i avui parlem de superació.
Sí, de la superació. De com entenem la superació, de per què aquest valor és molt important, no? Perquè ens ajuda una miqueta a la nostra satisfacció personal, a la nostra autorrealització, no? I per tant és molt important també el nostre benestar emocional.
Mm-hmm. Llavors, entesa la superació en positiu com una necessitat de tirar endavant.
Exacte, exacte. No? Dintre de la superació, Carme, hi ha una cosa que per mi és important, diguéssim, destacar, no? I és perquè, diguéssim, que dintre de la superació hem d'entendre que, diguéssim, les diferents persones, no? Hi ha com diferents tipus d'autoestima, no? I la superació va molt lligada, no? Amb el tema de com ens veiem a nosaltres mateixos, les nostres capacitats, la nostra autoeficiència, el nostre autoconcepte, no?
Mhm.
Llavors, diguéssim que la superació, una de les coses que és més important és que sigui interna, és a dir, que sigui de forma interna, que sigui una superació d'un mateix cap a un mateix, vale? I això és molt important, no? Amb els nostres propis objectius, amb les nostres pròpies metes, no? Llavors, això volia destacar, vale? Perquè la superació amb satisfacció, la bona, diguéssim, és aquesta, però hi ha un altre tipus de superació, no? Que estaria més contraposada amb qüestió més dels altres, una
externa.
Superació més externa, mm-hmm. Vale? I aquesta superació, diguéssim, que a nivell de benestar no és igual que la interna.
Crea una mena de... com de compromís, de competició,
un
estrès,
malestar,
no?
Sí, però pot crear malestar, justament,
també,
no?
Per exacte. No assolir, per no arribar, no?
I, bueno, i perquè evidentment, diguéssim, no crea el mateix benestar quan la fita o l'objectiu te'l marques tu i a través, diguéssim, de la teva superació interna hi arribes, que quan és una fita que no t'has marcat tu, sinó que la marquen altres i que tu l'has agafat com a teva. Val? Uh-huh. Clar, la satisfacció no és la mateixa. Val? Tu pots arribar, però clar, no és una fita teva. Hi ha moltes persones que a vegades em diuen no, jo he aconseguit, diguéssim, tot el que he anat fent, però no estic satisfet amb la meva vida. No?
Clar, pot passar. Clar.
Sí, i això per què és? Doncs és perquè segurament la majoria de les coses que has anat fent no ha sigut per una superació interna teva, perquè tu has cregut que allò havies de fer-ho, sinó per una qüestió de convencionalisme, perquè els pares t'han dit que fes aquesta carrera que és la que et sortirà, perquè has seguit la línia de negoci de la família, perquè... Entens?
Ens trobem molt, amb això.
Sí, sí.
I jo crec que estem més per l'externa que no pas per la interna.
Per la interna, sí. I això passa. Llavors, per això volia fer aquesta diferència, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que, ostres, que ha aconseguit moltes fites, però... Que són fites que potser no són seves, en realitat, no? Que són fites, doncs, mira, que són decisions. Mira, fa poc em recorda un cas que tenia d'un noi, vam fer un exercici molt xulo, i en aquest exercici vam anar fent com una línia de vida a nivell de aconteixements del que li havia anat passant, i un cop tirava enrere jo li deia, et dones compte que moltes de les coses que m'estaves dient no són decisions teves? O sigui... T'han anat portant, no? Diguéssim, els aconteixements, el context, les conseqüències, la gent, t'han anat portant aquí, tu has anat acceptant les coses, però no les has guiades, no has dit tu, això, allò, no. Simplement has dit, doncs em trobo això, doncs vale, doncs ho agafo. Doncs em trobo allò, vale, doncs ho agafo. Però no és teu, no és una fita teva, no?
Doncs jo crec que amb aquesta explicació el primer que hauríem de fer seria distingir. Saber distingir entre quines són, diguem, les metes que ens posem, les nostres pròpies metes, i distingir-les de les metes que ens venen, diguem, imposades, no?
Pels però el problema no és difícil, de distingir això.
No, però...
El problema és que no ens hi fixem.
Clar.
I anem tirant. No? I llavors doncs l'inèrcia de la vida, no, ens va portant i no fem una presa de decisions, diguéssim, raonada, no? Perquè potser hi ha una fita que et ve de forma externa, però la decisió d'agafar-la o no és teva. Si tu la prens com a decisió teva i dic, no, jo he fet una bona presa de decisions i he decidit que vull agafar aquest objectiu, fantàstic. Llavors converteix en una superació interna.
El fas teu.
Exacte. El problema és quan dius, bueno, em ve i l'agafo, però... Per què l'has agafat? Doncs no sé, perquè estava allà.
No, per un compromís, no?
Bueno, perquè m'ho han dit, o perquè he pensat que vale, que... Saps? Però no hi ha hagut una bona presa de decisions. Llavors, clar, si no ho fas de forma convençut, passa això, no? Que vas tenint superacions o fites, però que al final no són teves, no? I això fa que aquesta satisfacció i aquest benestar emocional que volem tenir justament amb la superació interna, doncs no hi sigui, no? Llavors, per això dic que moltes vegades hi ha una diferència entre autoestimes, perquè sí que és veritat que les persones que tenen una autoestima més interna, que són persones com més independents, més autònomes, no? que creuen més en les seves pròpies capacitats, que tenen un gran pensament crític i un gran criteri propi i creuen en el seu criteri, tenen més capacitat de decisió en el sentit de dir, escolta, doncs mira, jo decideixo anar per aquí o no decideixo anar per allà. Però persones que tenen una autoestima més dedicada a la part externa, on tenen més tendència a comparar-se, on tenen més tendència, diguéssim, a definir les seves capacitats o el seu autoconcepte en funció dels demés, no del seu foro intern propi o de la seva valoració pròpia, doncs fa que tinguin més aquesta superació externa i que més endavant tinguin més insatisfacció, no? Llavors, el que volem treballar avui justament és la interna, no?
Llavors, a veure, com ho hem de fer?
Vale. Primer de tot, hi ha una part que és molt important, val? Que és, diguéssim, l'autoconeixement, el saber què ens agrada, què és el que volem fer, val? I això, és, diguéssim, seria la part més important. Val? I parar-nos a pensar què és el que volem fer i què ens agrada, sense tenir en compte si econòmicament ens sortirà bé, si no ens sortirà bé, si podrem viure d'això, si
o
no si podrem viure d'això.
O si emocionalment, ja no només econòmicament, sinó emocionalment, també prens uns riscos, no?
Exacte. Exacte. Val? Però o sigui, traient una miqueta, diguéssim, la part aquesta, que normalment a vegades quan prenem decisions sempre tenim la tendència a dir, doncs, si és una qüestió més econòmica o més laboral o més d'orientació vocacional, doncs això en podré viure d'això, no podré viure d'això, val? Això és una part. I llavors l'altra part és realment descobrir el que t'agrada, no? I per descobrir, jo sempre dic, per exemple, a les persones joves que venen a fer orientació vocacional, per descobrir el que t'agrada has de provar. Si no proves, no pots saber què t'agrada. Val? Llavors, clar, llavors, a vegades dius, bueno, ja, però és que això no sé si m'agrada, bueno, doncs prova-ho. O sigui, quan ets jove, tens aquesta oportunitat de dir, bueno, doncs mira, ara treballo d'això, demà treballaré d'allò, i demà passat treballaré d'allò altre. Tens l'oportunitat de fer això. Llavors, hi ha una part de la nostra vida, sobretot quan som joves, necessitem fer això, perquè si no ens anem als 40 i pico, val? Que dius, ostres, ara faig un recopilatori de tot el que m'ha passat i potser no estic d'acord amb moltes de les coses o decisions que he pres, no? Perquè no les he pres jo de forma interna, no? I no ha sigut una superació meva, no? Personal al cap del temps. I llavors volen, en aquest espai, fer justament això. Fan un trencament amb segons quines coses, hi ha gent que acaba fent un trencament, i llavors van provant. Però clar, no és el mateix provar els 40 que podem provar quan vulguem, això
exacte,
també ho hem de tenir
veritat.
Clar, però no és el mateix perquè el nivell de vida, no, o les responsabilitats que podem tenir amb segons quines edats, doncs és diferent, llavors això ens frena més, ens costa més, l'afrontament és més dur, val? Llavors doncs clar, per això dic que hi ha una època en el... jo sóc partidària de que als 18 anys, abans de fer, un cop es faci, bueno, les persones que vulguin estudiar a universitat, doncs abans de fer la selectivitat o les persones que estiguin fent ja un grau, però als 18 anys haurien de marxar un any fora. Que vegin altres coses, que vegin
que
altres cultures.
Sí,
exacte. Sí. Uh-huh. Jo penso que és molt positiu, no? Més que dir, o després faig selectivitat i vaig a la universitat. O ja començo a estudiar els mòduls i després ja em poso a treballar. Doncs abans de fer això, jo crec que és molt important poder sortir.
A nivell de coneixement, el que dèiem, noves experiències, i a nivell de valoració.
Exacte. I això forma, i és una superació, directament dintre de, diguéssim, de la vida de cadascú, no? Doncs el que dèiem, hi ha aquesta part d'autoconeixement, i un cop hem fet aquesta part d'autoconeixement i tenim més clar doncs, el que volem i tot això, llavors hi ha la part d'afrontament. Vale? I la part d'afrontament és molt important. Parlava de l'autoestima abans perquè la superació està molt connectada amb l'autoestima. De fet, l'autoestima té a veure amb l'autoeficàcia, no? Amb la diguéssim, el creure, no? I el valorar les nostres pròpies capacitats, no? Llavors, la superació té molt a veure amb aquesta autoeficàcia, amb aquesta seguretat d'un mateix, no? Per poder tirar endavant projectes, objectius, qualsevol cosa que ens hi posem. I moltes vegades la seguretat aquesta, o la inseguretat de moltes persones, els tira enrere en aquest segon pas perquè pensen que no ho assoliran, que no podran. Hem de pensar que la superació no és només assolir fites, sinó també és la superació a nivell personal d'experiència i d'aprenentatge. Per tant, qualsevol experiència assolida o no assolida és un cúmul d'aprenentatge positiu per qualsevol persona.
Ja ho diuen, no?, que dels errors també se n'aprèn.
Exacte. A mi m'agrada sempre pensar que els errors són oportunitats d'aprenentatge. És la meva frase, sempre m'agrada.
En positiu.
Exacte. Val? Per tant, la superació no l'hem de focalitzar només en anar cap a l'objectiu, no?, quan parlem d'aquesta segona fase d'afrontament, sinó també de dir, ostres, doncs vaig a fer aquesta experiència, i el fet de començar a fer-la i de provar-la ja és una superació en si mateixa, no? Perquè hi ha persones que li costa molt fer el pas. Llavors, això ja t'estàs superant a tu mateix, no? I això crec que és una part molt important de treballar, ¿vale? Perquè quan més afrontes, més creus en el que pots fer, més aprens en quins són els teus punts forts i com pots reconduir els teus punts dèbils, i llavors més seguretat t'agafes i més afrontes qualsevol objectiu o qualsevol fita
més
que et proposis.
Més experiència acumulada i, per tant, també més saviesa.
Exacte.
No?
Sí. Per tant, ens hem de caure moltes vegades.
Oh, i tant. No sé si cal afegir alguna cosa més.
Jo dic que amb aquestes dues parts, per treballar la superació, tenint en compte entendre què és la superació, i autoconeixement i un afrontament positiu de les situacions, i provar, caure.
Caure i aixecar-se, caure i aixecar-se, no?
Exacte. Això ja forma part de la superació en si, i és com s'ha d'entrenar, no?
Molt bé, doncs superinteressant, eh? Això, sí. Aquest cicle de valors m'està agradant molt. Gisela,
bueno, me n'alegro.
A veure, que són qüestions que ens afecten a tots, però que poden ser molt, molt pràctiques.
Sí.
No?
Sí, sí.
Molt bé, doncs serà fins la setmana que ve.
Molt bé, Carme, moltes gràcies
bon
a vosaltres.
Bon dia, adéu-siau. Adéu.